Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, l'Elisabet entrevistarà el grafiter sabadellenc Werens. La Georgia ens parlarà de Walt Whitman. I per finalitzar el programa, escoltarem una llegenda de les coves d'Olèrdola. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia.
Bon profit a Elisabet Oliver.
Hola.
Hola, bon dia, Ramon Werens, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, doncs et donem la benvinguda al programa del Bon Profit, de la secció d'entrevistes del Mica en Mica. I bueno, avui tenim aquí el Werens, que el fem una mica de presentació per la gent que no el coneix, i sobretot per la gent d'aquí del País Basc, que no, potser no ha tingut la sort, no?, de conèixer l'obra i, bueno, i tot el seu recorregut que ha fet en el moviment dels grafitis diguem-ne que a Europa. I bueno, el Ramon Puig Artigues, que el coneixem com a Werens, va néixer a Sabadell, és nascut a Sabadell el 1967, bueno, sempre ha tingut un interès, no?, pel que és l'activisme urbà i al carrer. I la seva formació, si hem de parlar una miqueta del teu recorregut més de formació acadèmica, doncs, bueno, vas començar a estudiar... Si alguna cosa m'equivoco, em corregeixes, Ramon?
Sí,
bueno, no sé com estàs, perquè jo sé que ahir vau fer una inauguració, eh? Vau fer una inauguració que impactes visual.
Estàs
recuperant. Bueno, molt bé, molt bé. Veig que t'has despertat d'hora. Doncs bé, el que dèiem, el Ramon, el Werens va estudiar a l'Escola Massana de Barcelona del 1987 al 92. Allà vas aprendre bastant l'ofici del grafisme, no? També m'apareixen noms, no?, de persones que et van influenciar, diguem, des del començament, com pot ser el Josep Madaula, Francesc Bordes, el Quim Montserrat, que tenia a Sabadell un petit taller, no?, taller botiga que es deia Gargots, el Toni Ferrés, exacte, aquella botiga, no?, emblemàtica, després el Toni Ferrés, que crec que també et va, doncs, ensenyar una mica l'ofici creatiu, no?, que en aquest món és imprescindible.
Sí, tenia un estudi de disseny gràfic i, bueno, va ser el primer que em va contractar, no?,
que et va contractar.
A partir d'allà vaig començar a treballar professionalment, no?
Et va com descobrir una mica, no?, o què?
Sí.
Doncs després d'aquesta època, diguem-ne, a Barcelona, que l'Escola Massana i tot, llavors te'n vas anar el 1993 al London College of Printing, a Londres. Allà vas especialitzar-te en tipografia, no? En aquesta època de Londres estaves en un barri de squatters, no? I bueno, suposo ja que això ja et va començar a marcar bastant i a determinar una mica la tendència que llavors vas anar desenvolupant. L'any següent, el 94, te'n vas anar a estudiar a Middlesex Politècnic, a Londres, també. Allà vas estudiar il·lustració, tractament d'imatges per ordinador, no?
I... Sí, era un principi dels ordinadors. Uh-huh. Jo havia fet tota la... Havia fet, bueno, els 5 anys de carrera de disseny gràfic a l'Escola Massana, sense uh-huh. ordinadors, uh-huh. i després, bueno, me'n vaig anar a Londres perquè allà sí que ja tenien material potent del que estava sortint, i aquí sí. Encara estàvem una miqueta allò sense res,
yeah.
I, bueno, vaig anar allà a perfeccionar-me, no?
Uh-huh. A conèixer la tècnica, no?, a través de l'informàtica, no?, que ens va enganxar tots, diguem, una mica en bragues, no? Llavors he comptabilitzat que des de la primera exposició que tu vas fer el 91 al Cultan de Brixton fins al 2015, que és on, bueno, he pogut tenir material teu d'algunes exposicions que has fet últimament i ve una mica de recorregut teu, del 91 fins al 2015 he comptabilitzat que has fet 52 exposicions, això fins al 2015, i del 2015 fins ara ja, vull dir, he de dir que el Ramon és un tio imparable, que no atura, un activista hiperactiu, creatiu.
No les havia comptat.
Jo te les he comptades perquè he flipat tant a l'hora d'haver de fer la presentació que dic, ostres, exposicions a França, exposicions a Berlín, exposicions a Bali, a Indonèsia, a Kreuzberg, a Berlín, a Madrid, a Totxa, bueno, al·lucinant, al·lucinant, no?
I bueno. Ara estic més tranquil·let, amb aquests anys que t'has perdut, del 15 al 2010, igual n'he fet 5 o 6. Vull dir
que a Berlín em consta que em vas tornar bastant potent, no? A Berlín, oi que sí?
Sí, la veritat és que sí, que la de Berlín que vaig fer aquest any que estem encara, a principis d'any, sí. Doncs potser és de les més potents que he fet, no?
Exacte, molt bé. Però el que més m'atrau, el que més m'agradaria destacar una mica és la teva incidència, diguem-ne, a la teva ciutat, no? A la ciutat de Sabadell, perquè tu ja des del començament, bueno, després d'haver, diguem-ne, begut una miqueta tot el moviment punk, grafiter de Berlín dels anys 80, d'haver estat a Londres i tal, doncs quan vas tornar a Sabadell, no?, ja vas començar, diguem-ne, a formar grups, no?, de grafiters, que es pot dir que dels primers que es creaven al país, no? M'apareix, doncs, noms com col·lectius com PUS, no?, que era un col·lectiu de grafiters de tendència punk, que us volíeu diferenciar una miqueta, no?, de les corrents de grafiters dels Estats Units, no?
Clar, diguem que aquella època hi havia, o sigui, el que arribava aquí, que no era massa, quan no hi havia ni internet, no?, aquella època, doncs el que ens arribava era tot el moviment graffiti del rap, del hip-hop, dels anys dels 60, dels 80, com si diguéssim, dels Estats Units, que era tot molt basat en fer lletres, tipografies, sí. I després anar treballant a partir d'això, però sempre com molt, molt emmarcats amb un estil propi dels Estats Units, no? I això nosaltres no, ni ens hi sentíem identificats ni creiem que estiguéssim fent res a veure amb això, no? Vull dir que nosaltres el que ens dedicàvem era fer dibuixos i expressar, pues, bueno, una miqueta la nostra ràbia interior, doncs plasmar-la als carrers, no? Amb el primer grup, amb el PUS.
Amb el PUS, no?
Bueno, aquest no va durar molt, la veritat és que tampoc érem més punquis que pintors. I després d'aquest vam crear Lluc. Que Lluc sí que ja va ser un grup més professional, o sigui, seguim fent les nostres històries de nit i anar fent els nostres projectes, però també vam començar a agafar feines i a fer, pues, encàrrecs, no?
Sí, sí.
Que era com més professional. No?
Sí, sí. El Lluc, que he vist que és incidències urbanes quotidianes, no? Amb això ja podeu veure una miqueta per on anaven els tiros, no?
Indecències.
Indecències. Ah, sí. Ah, és indecències. Bueno, no, i també recordo aquesta època, no?, que feu teatre, circ, música, performance, vull dir, éreu bastant trencadors, no?
Sí, ho
exacte.
Bueno, diguem que bevíem una miqueta de la Fura dels Baus i de grups francesos de teatre de carrer molt bèsties i després doncs intentàvem integrar això que anàvem veient en els nostres espectacles pintant a la vegada, no? I bueno, era molt divertit. Estàvem superbé, això sí.
Ja ens ho suposem. Llavors el Lluc va durar fins al 91 i després més endavant, no?, quan ja vas tornar de Londres plegat, més endavant, que llavors ja sí, crec que tu vas prendre ja d'una forma molt més sèria, molt més, diguem-ne, no sé si dir-ne professional o què, però el 2005 va ser quan realment crees tu Impactes Visuals, no? Que Impactes Visuals, doncs, és un lloc per la gent que no coneix, evidentment, aquí del País Basc no ho coneixeu, suposo, alguns sí, perquè llavors parlarem de la teva relació que has tingut amb gent, no?, d'aquí del País Basc, doncs Impactes Visuals és com un aparador, no?, de molt avantguardista, vull dir, és un lloc on hi ha moltíssima creativitat i és un punt de trobada, no?, per, no només pel moviment grafiter, sinó per música, per poesia, per un lloc de gent que és creativa, no?, 100%, no?
Sí, bueno, és com un espai obert, no?, la veritat és que al principi era el meu estudi, després amb el meu lloc de treball ja com més professional, que eren diversos, però va arribar un moment, fa ara uns 15 anys, que vam decidir muntar una galeria, no? I teníem prou espai per treballar, però vam crear una galeria de street art, cosa que no hi havia ni a Barcelona ni en lloc per aquí, no? Però sí que per Europa, pues, n'hi ha un a Londres, un parell, n'hi ha un parell a Berlín, n'hi ha alguna per Itàlia, i ens vam com intentar fer una miqueta com un circuit, no?, de galeries d'aquest tipus. I, bueno, això va ser com l'inici, no?, fa uns 15 anys, i la veritat és que no han parat de
funcionar,
de tot el món, no? també tenim l'espai com molt obert a qualsevol projecte que ens vingui de tot arreu, no? Mm-hmm. I bueno, la veritat és que està funcionant molt bé, no? I bueno, això després hi han anat afegint doncs altres coses, no? Com la part de botiga d'esprais, mm-hmm. la part de... Bueno, estem com assessorant a nivell de grafiti a tota la comarca de Barcelona, no? Diguem que Barcelona sí que ja té els seus punts, interiors al centre, però després tota la part de fora del Vallès Occidental, Vallès Oriental i tota la comarca, doncs sí que nosaltres diguem que som una miqueta els assessors, no?, en aquest tema.
Un punt de trobada importantíssim. A més, un lloc físicament, no?, on la gent es coneix, la gent comparteix i això que dius tu, no?, que pot això, compartir experiències no només d'aquí, sinó també de gent de fora, no? Que també és molt interessant. Jo veient tot el teu recorregut professional i personal, perquè val dir que t'ha anat tot molt lligat, una de les primeres preguntes, no?, que se m'ocorreix és això, no? Què és el que et va impulsar, diguem-ne, a interessar-te en l'street art, no?, en l'art urbà? Suposo que la teva influència, la teva estada a Berlín, a Londres, i veure tots aquests corrents de fora, no? Què és el que tu et va dir? Ja sé que això no és d'avui per demà, no?, quan comences una activitat així, però què és el que et va dir, hòstia, això és el meu, no? Això és el que...
La veritat és que jo he dibuixat sempre, vull dir, quan tenia 3 o 4 anys crec que ja vaig pintar tot el passadís de gas als meus pares, no? Vull dir que ja...
Hòstia!
Ja era imparable, això. però, bueno, sí que viatjàvem bastant per Europa i bueno, doncs veia ciutats maques, no?, ciutats que tenien pintades, murals... I quan tornava a la meva ciutat industrial, grisa, no?, que anaves cap a col·le i tot era gris,
sí.
Doncs suposo que això et va marcant de dir no, ja em puc agafar i llargar-me d'aquí a la que pugui i anar a una ciutat maca, o puc seguir vivint a la meva ciutat però fer-la maca, no? I suposo que això és el que vaig començar a fer des de, no sé, les primeres vegades que vaig sortir a pintar pel carrer amb aquests amics i tal, no?, que devia tenir pues, 14, 15 anys, i bueno, no pensàvem ni que estàvem fent grafiti ni que estàvem fent res a veure amb cap corrent, no? Nosaltres senzillament sortíem amb 4 sprays i ens dedicàvem a fer idees que teníem al cap de personatges, no? Bàsicament dibuixàvem pues, gent corrent pel carrer, gent, no sé, no? Amb una filosofia bastant punk en aquest moment, no? Però sempre...
Fem dels còmics, no? Sí.
Però a la vegada sempre teníem clar que teníem que reivindicar alguna cosa, no? Vull dir que era algo com que ja teníem com assumit que el graffiti per nosaltres era igual a reivindicació, no? No a l'ego de posar el nostre nom, sinó el fet de dir, pues mira, a la meva ciutat no hi ha bars, doncs agafarem i farem aquí gent buscant bars, no? Perquè hi ha personatges buscant bars pel carrer, no? Vull dir que igual lluitàvem per coses molt banals al principi, però sí que teníem clar que teníem que enviar un missatge, no?, a la gent que veiés els nostres dibuixos.
No, i
això va ser al principi, després es va convertir una miqueta en una guerra, no?, amb l'Ajuntament. L'Ajuntament des del primer dia no ens va voler entendre i ens ho tapaven absolutament tot. Vull dir que això ha passat a moltes altres ciutats. Però bueno, aquí diguem que es veneraven molt de dir serà la ciutat amb menys grafiti del món, no? I ens tapaven tot, no? Això ens hauria pogut fer dir, pues mira, pues no pintem més perquè ens ho tapen tot, o com que ens ho tapen tot, pues nosaltres encara pintarem més i serem més forts, no? I hi havia vegades que ens tapaven el grafiti i anàvem l'endemà i el tornàvem a fer al mateix lloc, no? I ens el tornàvem a tapar, i el tornàvem a tapar, no? I així fins a 10 vegades, fins que es quedava allà perquè ja se'n cansaven de tapar-lo, no? Vull dir que de sempre hem estat lluitant perquè se'n respectés, i durant molts, molts anys m'han tapat. Un dia contava els grafitis que m'havien tapat aquí a Sabadell, i eren uns entre 4 i 5.000, no?
Ostres!
Realment han fet molta, molta feina les brigades de neteja, no? Fins que no hem arribat a un acord que es tranquil·litzessin una miqueta, no?
Sí, i el tema aquest de... Bueno, que et pensava fer una pregunta aquestes més endavant, però ja que surt el tema ara mateix... Perquè, clar, el tema dels grafitis, diguem-ne, per l'administració pública, els hi costa bastant, no?, entendre que això és un art i que a més, ho veuen com a delicte, no? En el fons està com... Està tipificat com a delicte,
bueno,
o què, això?
Això va canviant, i cada vegada estem, doncs, passant a un nivell molt més de, que ens puguem entendre, però fins fa massa sí, no tenien altra resposta que censurar i tapar i tapar, no? Però, bueno, ara finalment, fa 10 anys per dir alguna cosa, doncs han començat a donar compte del potencial artístic que hi ha, que estaven tirant, no? I per un cantó està ple d'artistes, que molts d'ells el que volen és pintar i que pintarien gratis i hasta pagarien per pintar,
sí,
no?
Sí.
I per altre cantó tenim uns barris totalment tristos, saps? Allò, deshumanitzats, no? Llocs que realment fa falta que hi hagin murals, no?
Sí.
I fa uns anys que s'està pues, començant a haver-hi una corrent d'agafar i decorar els barris més deprimits de les ciutats, no? I, bueno, és una miqueta els projectes que estic fent ara van per aquest sentit, no? A Lisboa, per exemple, que fa molts anys que saben això, doncs ja fa uns anys que vaig allà cada any a fer un festival en una zona dels barris així més deprimits i, i ens dediquem a pintar barris sencers, no? Arribem allà 60 artistes i en una setmana deixem tot el barri maquíssim.
Hosti,
no?
Que maco.
I, bueno, veus la cara de la gent i canvia totalment, no?
Exacte. Sí, perquè és clar, en el món d'aquest del graffiti, no? Bueno, no sé, és que hi ha com una mena de... Allò que no tot val, no? No tot val, perquè una cosa és empastifar... Una cosa és empastifar...
Que la gent de fora, no? Moltes vegades mescla el graffiti amb vandalisme, no?
Yeah.
I diuen, no, el graffiti és la gent que pinta en trens i que es dediquen a trencar-ho tot, no? I, bueno, el graffiti és molt ampli i hi ha un 3% que es dediquen a pintar trens, no? I segurament que... En els trens no sempre estan dient, bueno, aquest any ens hem gastat 300.000 euros o 3 milions d'euros amb tapar les pintades que han fet, no? I dius, hòstia, o sigui, realment, si aquests 3.000 euros, aquests 3 milions d'euros els gastessin i invertissin amb grafiters que pintessin els trens i els decoressin guai, imagina't, no? Serien els trens més macos del món i a la vegada els artistes podrien explicar el seu potencial, no? Vull dir, seria fantàstic, no?
Sí. Perquè, clar, bàsicament, encara que de vegades podeu pintar, suposo, per encàrrec o algú que us demana això, no? De vine a casa meva i pinta'm el menjador, pinta'm, jo què sé, el pati de casa. Bàsicament, les vostres pintades han de ser al carrer i a zones on sigui, diguem-ne, d'abast per tota la gent que viu a la ciutat, no? Llavors, bueno, també podeu fer exposicions i tot el que tu vulguis, però necessiteu de la ciutat per poder-vos expressar. Llavors, si la gent que viu en aquesta ciutat no ho entén, és com molt trist, no? Vull dir...
Però, bueno, jo crec que ara ja estem com en un altre nivell i la majoria de gent ja comença a entendre, comença a seguir els grafiters, comença a saber molt de nosaltres i el que falta ara és una miqueta que l'administració ho accepti del tot i després que eduquin a les seves forces de seguretat, no?
Yeah.
Una miqueta ara amb el que ens trobem moltes vegades, o sigui, ara estem fent grafitis per la ciutat, amb permís, amb tot superlegal, i ens venen, la brigada de municipals venen allà i ens comencen a demanar el DNI, i ens comencen a tractar com si haguessin trobat a tres nens pintant a la porta d'una casa, no?
Sí.
Com pot ser que estiguem ja en aquest nivell tenim... O sigui, tenim tractes amb l'Ajuntament, fem una reunió mensual, no? Però encara no han agafat i han dit, escolta, hi ha un col·lectiu que s'ha de respectar i que, per tant, estan treballant i no se'ls ha d'emprenyar tant, no?
Pues,
no? Aquest pas encara no l'han fet i la veritat és que la policia és potser la meva queixa principal perquè sempre quan estàs pintant, venen i ens tracten com si fossin delinqüents, no?
Yeah.
Són els que els falta canviar el xip, no?
Ja, aviam si ho aprenen aviat, doncs, eh? Perquè perquè mira que Sabell està plegat, bueno, plegat, no ho sé, però hi ha uns quants grafitis teus molt guapos i que clar, la gent, diguem-ne, que quan feu un grafiti la gent els disfruta i diu, hòstia, aviam que duri, no? Que no li pintin, que no li espatllin, que no l'embrutin, no? Sobretot ara aquests últims anys, no? Que, bueno, que tot plegat, la situació política se'ns ha complicat molt i que bé, també és el que deies tu, no? Que a part de pintar i plegat doncs, voleu expressar, vos voleu reivindicar amb determinades coses, no? Doncs, primer, si faltaven bars a Sabadell, i ara doncs, ens reivindiquem doncs, per, bueno, potser per coses més, no més importants o menys, però per coses més de caràcter polític general, com pot ser doncs, això, no? Llibertat d'expressió, que això també és un tema que, bueno, que suposo que també us afecta bastant, perquè, ostres, veure que em comencen a citar a judicis i a fer pagar multes i a condemnar els artistes, clar, vull dir, és que un artista sense llibertat d'expressió és que no és res, no? És que el mates d'entrada, no? El mates de socarrel.
Clar,
llavors,
clar.
És el que deia, no sé si ho deia, no? Com es pot tractar a un artista com a delinqüent si la seva raó de ser és la llibertat d'expressió i la creació, no? Llavors, no sé vosaltres, tota aquesta, la llei Mordassa, totes aquestes barbaritats, no?, que ha aprovat el govern espanyol, us està condicionant d'alguna manera a l'hora de pintar, d'expressar-vos o de...
Bueno, diguem que... Aviam, jo en concret segueixo pintant el que crec que haig de pintar i no perquè estiguin amb aquesta persecució ara total, pues deixaré d'opinar el que penso, no? Però bueno, sí que és veritat que abans potser teníem només el problema de que era les brigades de neteja de l'Ajuntament, les que ens censuraven i traien el seu criteri a no tapar, que ho tapaven tot, no? I una vegada hem superat això, hem arribat ara, aquests últims anys, que les nostres pintades, en moltes ocasions, doncs, s'han transformat en una reivindicació molt més clara, i després la gent que no està d'acord amb el que nosaltres estem cridant, no? Per posar un exemple molt bàsic, no? Doncs vaig posar en una paret d'uns 40 metres, vaig posar la paraula llibertat, no? Només.
Sí.
I bueno, doncs hi ha gent que està en contra, no?
Ostres! Ostres!
I agafen i dius, bueno, doncs mira, no hi ha cap problema. Justament, a davant hi ha una altra paret que està buida, no? Doncs aneu allà i poseu la vostra paraula que us agradi, no? Si no us agrada aquesta. Però no, diguem que no és així. Ja. I el que es dediquen, doncs, és a destruir el que tu hagis fet, no?
Sí.
I, bueno, la veritat és que té una part divertida, no? Perquè dius, bueno, realment estic apuntant bé.
els hi toco, no els hi fa mal, no?
I per altra cantó es demostra doncs la incultura que tenen a l'hora de censurar coses que incensurables, no? Com pots agafar i intentar tapar la paraula llibertat,
sí,
no? Algo tan bàsic, no?
Sí.
Però bueno, el que està clar és que estem lluitant amb un estat del segle passat, no? I és tan bàsic i tan... És com lluitar contra un color, no?
Sí.
De vegades hi ha tant coses, allò, un quadrat groc immens, i han anat allà i l'han tapat.
És com una mena d'obsessió.
Al límit de la ridiculesa total,
sí,
no?
Sí. Els ha agafat una mena d'obsessió, una persecutòria. Imagina't, no? El que dius tu, no? Perseguir un color, no? És com dir, ostres, ara perseguirem una paraula.
Sí. Fa ara uns mesos amb una entrevista amb la CNN i em deien, bueno, estàvem parlant d'un mural que jo havia fet, un mural d'uns 60 metres dels presos polítics i tal, i bueno, era potser el mural més gran que s'havia fet fins al moment reivindicant la llibertat dels presos, i van, bueno, estàvem allà parlant i després em van dir, va, i ara ens podries posar algun exemple d'algun mural de l'altra part, de la part unionista...
El tens, l'exemple el tens
a sobre el meu, no?
Perquè
una setmana després d'haver pintat van anar ells i van fer la seva intervenció, no?
La cagadeta, sí.
Doncs, bueno, no? Aquesta és la seva part destructiva.
Sí. Bueno, està claríssim, no? Jo sempre dic... Bueno, ara... Hi ha com dues bandes, no? Els creatius i els destructius. Jo ho tinc claríssim.
Sí.
Vull dir, en una banda hi ha els creatius, i a l'altra els del sí, i a l'altra banda hi ha els del no, que són els destructius, en línies generals, no? Escolta'm una cosa...
En línies generals jo no veig que portin cap mena de... A nivell, a nivell d'idees, a nivell d'artísticament, no? És zero, no? Vull dir, no he vist ni una sola vegada una aportació positiva, no? Per la seva part, no? Ja no et dic per la nostra, per la seva, dir, bueno...
Sí, aviam, o sigui, què feu, no?
Esteu fent alguna cosa per convèncer-se d'alguna cosa, no?
Sí. No, treballassets, prohibir el color groc i a destruir les obres que fan els altres, no? Mira, ara, com que ja han passat uns 20 minutets de l'entrevista, ara ho hem de deixar aquí, vale? I ens acomiadem, però tornarem al pròxim programa, vale? Perquè encara hem de parlar moltes coses del Werens, hem de parlar de la seva relació aquí amb el País Basc, hem de parlar de que se'ns acosta Nadal i el Caganer, vale? I això ho tractarem en el pròxim programa del Bon Profit, vale? Ja us dic, us emplacem pel pròxim programa i seguirem l'entrevista amb el Werens. Werens, no te'n vagis, vale? Que seguirem parlant. Vinga, adéu, agur.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda, benvolgudes i benvolguts, amigues i amics. Avui serà el poeta nord-americà Walt Whitman el que presentarem en aquest racó de les lletres. Walt Whitman, anomenat Walter, però al qual li canviaren el nom com a Walt per distingir-lo del seu pare, que es deia Walter, va néixer el 31 de maig de 1819 a West Hills, Nova York, i morí a Camden, Nova Jersey, el 26 de març de 1892. Bàsicament, se'l coneix com el gran poeta nord-americà, autor de Leaves of Grass, Fulles d'herbes, encara que durant la seva vida treballant diversos oficis com infermer, voluntari, assagista, periodista, humanista, etc. El seu treball s'inscriu en la transició entre el transcendentalisme i el realisme filosòfic, incorporant ambdós a la seva obra. Walt Whitman està considerat entre els més influents escriptors dels Estats Units del segle XIX. El seu llibre Fulles d'herbes fou molt controvertit. Se'l descrivia com una obra obscena per les seves obertes referències a la homosexualitat. Llegim ara un dels seus poemes. Estreny-me, o nit. Estreny-me, o nit, nua la sina. Estreny-me, nit ardent i nutrícia. Nit amb els vents del sud. Nit de grosses i poques estrelles. Capcinejant, nit tranquil·la. Nit d'estiu, folla i nua. Voluptuosa, somriu. O terra de fresca alenada. Terra dels arbres líquids que ja s'endormisquen. Terra sense claror de ponent, amb muntanyes cobertes de boira. Terra on vessa cristalls el blau pleniluni. Terra amb taques d'ombra i de llum a les aigües del riu. Terra amb núvols de netre grisó que per a mi es fa més clara. Tu, de l'ample abraçada, terra guarnida amb flors de pomera, somriu, que el teu amant ja s'acosta. Walt Whitman és considerat com el pare de la moderna poesia dels Estats Units. La seva influència ha estat àmplia també fora del seu país. Ha influenciat escriptors com Rubén Darío, León Felipe, D.H. Lawrence, T.S. Eliot, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Allen Ginsberg, etc., etc., entre d'altres. La seva obra mestra, Fulles d'herbes, fou publicada l'any 1855 i pagada per ell mateix. El llibre és una temptativa d'acostar els braços cap al ciutadà comú amb una èpica americana. Aquesta obra fou revisada i ampliada durant la resta de la seva vida, la publicació definitiva de la qual tingué lloc l'any de la seva mort, el 1892. La sexualitat de Whitman ha estat tan discutida com la seva obra. Si bé se l'ha considerat homosexual o bisexual, no està clar que Whitman tingués algun tipus de relació sexual amb un altre home. Heus aquí un altre dels seus poemes. Per mi, un bri d'herba. Per mi, un bri d'herba val tant com la tasca que fan els estels cada dia. I són perfectes talment l'ou minúscul del reietó, la formiga i els grans de la sorra. I la granota dels arbres és una obra mestra que els més alts es cauria. I la mora podria guarnir les sales del cel. I la més lleu juntura que tinc a la mà farà burla de totes les màquines. I la vaca, remugant amb testa inclinada, és més vella que cap escultura, i una rata és miracle que milions d'infidels torbaria. Walt Whitman es referí també a temes polítics durant tota la seva vida poètica. S'oposà a l'extensió de l'esclavitud, encara que fou molt crític amb el moviment abolicionista. L'any 1865 va escriure el famós poema «O Captain, my Captain», «O Capitán, el meu capità», en homenatge a Abraham Lincoln després del seu assassinat. Wilco i Billy Bratt s'inspiren en Walt Whitman per fer una cançó, que seguidament escoltareu. La cançó es diu Walt Whitman Nees. Last night or night before that, I won't say which night, a seaman friend of mine, I'll not say which seaman, walked up to a big old building.
Seaman buddy could recollect. The girl had told us that she was a niece of Walt Whitman, but not which niece. And it takes a night and a girl and a book of this kind a long, long time to find its way back.
Long room, I'll not say.
En principi, Walt Whitman experimentà amb una varietat de gèneres populars que apel·laven als gustos culturals de l'època, i és a principis de 1850 quan comença a escriure el que es coneixeria com a Fulles d'herba, una col·lecció poètica que continuaria editant i revisant fins a la seva mort. Amb aquesta obra, Walt Whitman composà una èpica americana única i fa servir el vers lliure amb una cadència basada en la Bíblia. Ell mateix es va pagar la publicació de la seva primera edició i en foren impreses 795 còpies. El llibre va rebre un gran suport de Ralph Waldo Emerson. La primera edició fou àmpliament distribuïda i va desvetllar un significatiu interès, en part gràcies al suport d'Emerson, però també fou ocasionalment criticada pel que es considera l'obscenitat de la naturalesa de la seva poesia. Durant les primeres publicacions de Fulles d'herba, Walt Whitman va tenir dificultats financeres i es va veure obligat a treballar com a periodista, entre d'altres oficis. Heus aquí un altre dels seus poemes. Reconciliació. Que es digui a tothom és com el cel cosa vella. És vell que la guerra i les seves lúgubres gestes siguin amb el temps derrotades. Que les mans de les dues germanes, la mort i la nit, suaument, constantment, el món sullat purifiquen. Car és mort el meu enemic, un home diví que jo aquí reposa. I miro on jeu, blanca la cara i ben quiet el taüt, i matant-s'ho, i inclinant-me els meus llavis, toquen lleument el taüt, la fas blanca. Al febrer de 1868, els poemes de Walt Whitman es publicaren a Anglaterra gràcies a William Rossetti, amb alguns canvis menors. L'edició es convertí en molt popular a Anglaterra, especialment pel suport de la coneguda i reputada poetisa Anne Gilchrist. El treball de Whitman trenca els cànons de la forma poètica i és proper a la prosa. El poeta va fer servir imatges i símbols poc usuals en aquella època, com fulles podrides, trossos de palla i escombraries. També va escriure obertament sobre la mort i la sexualitat, incloent-hi la prostitució. Freqüentment se l'etiqueta com el pare del vers lliure, encara que no fos ell l'inventor. Whitman, en el prefaci de 1855 a Fulles d'herba, escriu el següent. La prova d'un poeta és que el seu país l'absorbeixi sentimentalment, de la mateixa manera que ell absorbeix el seu país. Llegim un altre dels seus poemes. Darrera invocació. A la fi dolçament, deixant els murs de la casa com un castell poderós, el cercle dels anys tan ben nuat i la guàrdia de les portes tancades ja pels aires m'allunyi. Deixeu que m'esmunyi en silenci. Posa als panys la clau de dolcesa i sospira perquè s'obrin, ànima meva, les portes. Dolçament, sense pressa, o car mortal i com m'estranyies, o amor, com és forta la teva abraçada. Malgrat que Fulles d'herba fou freqüentament catalogada com a pornogràfica i obscena, només hi ha una crítica que remarcava l'activitat sexual de l'actor. Whitman fou anomenat el primer poeta de la democràcia dels Estats Units, un títol que fa referència a la seva habilitat per escriure sobre el singular caràcter de la seva nació. Una amiga britànica, Mary Smith Whitehall, va escriure que No es pot entendre realment els Estats Units sense Walt Whitman i les seves fulles d'herbes. D'ell, Ezra Pound digué que Whitman és Amèrica. A continuació, la cançó Acosta't a mi, sobre uns versos del poeta Walt Whitman.
Come closer to me, but close my lovers, take the best I possess. Ye closer and closer, and give me the best you possess. This is unfinished business. Reuse me, or is it with you? How will she?
L'estil de vida de Rodamont, de Whitman, fou adaptat pel moviment beat i els seus líders, com Allen Ginsberg o Jack Kerouac, i també pels poetes antibel·licistes com Adrienne Rich i Gary Snyder. Jorge Luis Borges admirava també molt a Whitman. I acabem aquí amb un parell de versos del llarg poema escrit per Whitman en record del president Lincoln. El poema es titula En memòria del president Lincoln i en llegirem dos versos. Taüt que vas per carrers i camins, nit i dia, amb el gran núvol que ombreja la terra, amb la pompa de les banderes plegades i les ciutats vestides de dol, amb la neu dels estats com dones velades que esperen, amb llargs tortuosos seguicis i antorxes nocturnes, amb llums incomptables i el mar silenciós de les cares de les testes cobertes, amb la capella ardent quan arriba el taüt i les cares ombrívoles, amb els fúnebres cants a la nit i mil veus fortes solemnes, amb les veus dels cants funerals entorn escampant-se i els temples d'incertes clarors i orgues trèmols on segueixes la ruta, mentre sense parar toquen a mort les campanes, aquí, l'entaüt, el meu branc, de lila t'ofereixo. I ara llegirem el setzè. Han passat les visions i la nit. Han passat i ja els meus companys les mans no s'estrenyen. S'esveïa el cant de l'ocell ermità i el cant del meu cor. Prou bé hi concordava. Victoriós cant d'amor, que sempre canvia de notes lleus i planyents, però clares alçant-se, apagant-se, inundant l'ample nit, tristament afuant-se, repetint-se com mal averany i esclatant després d'alegria, cobrint la terra i omplint l'amplària del cel, com el salm poderós que de nit sentia els recessos. Passant, deixo el lilà amb fulles en forma de cor, el deixo a la porta del pati florint amb l'abril que ja torna. Ja no canto per tu, ja no et miro a ponent, encarat al ponent, amb tu confonent-me, oh company resplendent, que en la nit tens el rostre de plata. Però tot vull xerbar-ho, salvat de la nit, prodigiós, aquell cant de l'ocell de plumes grises i brunes, i la meva cançó concordant, el ressò que el cor em sentia, i l'estrella brillant en la posta amb cara plena de dol, i els qui la mà m'estrenyien vora el crit de l'ocell, els meus companys mig, i sempre més el tindré a la memòria pel mort a qui tant estimava, pel cor més dolç i assenyat de tots els meus dies, de totes les terres, i per ell el tan estimat. Lilà i estrella i ocell, enllaçats amb el cant del meu cor, allí, entre els pins olorosos i els cedres ombrívols. I per acabar sentirem en Anxo Minartola cantant una cançó del seu disc Velaro Stoat, dedicat precisament a Fulles d'herba de Walt Whitman, cançó que es titula Baserriko ate zabala.
Baserriko ate zabala, irekiak eta prest daude. Uztaileko belarri garra, mantxodoa nor gabetetzen du. Naparra eta berde, nasiak dian argia jostari. Etan gozataia, besatarak bilaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzana iritsi naiz. Hankabat bestearen gainea nuela. Dardara gozoak sumatu ditu, orgagati jauziaz. Pagotxa eta alpalpa bildu ditu, itzulkanoa dira bidaka. Eta bela idorra dut ere filo nasietan. Baserriko ate zabala, irekiak eta prest daude. Uztaileko belarri garra, mantxodoa nor gabetetzen du. Naparra eta berde, nasi artian argia jostari. Etango sataia, esatara bilaka. Hortxe naiz laguntzen, organetzara iritsi naiz. Hankabat bestearen gainean duela. Dardara gozoa sumatu ditu, orgagati jauziaz. Pagotxa eta alfalpa bintu ditu, itzulkanoa gira giraka. Eta dela idorra dut nere bilo nasietan.
D'aquesta manera, hem acabat aquí avui el racó de les lletres. Esperem que us hagi interessat i que més endavant us puguem presentar més poeteses i poetes. Bon cap vespre i bon cap de setmana.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Conta una llegenda, de les moltes que s'expliquen sobre les grutes encantades que balmen la muntanya d'Olèrdola, que una vegada va viure a Vilafranca una dona de bellesa extraordinària, la principal atracció de la qual era una brillant i rossa cavallera que refulgia com fils d'or. Aquesta dona, que mai no arribà a casar-se, quan era jove i a causa de la seva sorprenent bellesa, tenia molts pretendents, d'entre els quals ella n'havia destriat dos d'entre tots els altres. Els dos li agradaven per igual i els dos gaudien dels mateixos mèrits on dipositar la seva estima i el seu futur. Però la jove era indecisa i no sabia per quin decantar-se. Els dos li feien el pes. Assabentada del cas una veïna, que ja havia exercit l'ofici del cabota per aparellar alguna boda, per tal de donar solució al dilema, li suggerí el següent. Quan ell era jove, havia sentit contar un vell apagallums de Santa Maria que algun ocult racó de la vella fortalesa d'Olèrdola, entre les enrunades muralles envaïdes per la malesa, s'obria una gran cova. En aquella immensa i encantada gruta, deien, un dels antics senyors medievals de la marca, orgullós guerrer que s'havia declarat príncep del país en contra del comte de Barcelona, en ser-ne vençut i expulsat del Penedès pels exèrcits comtals, hauria preferit enterrar-hi els seus tresors abans de cedir-los als seus enemics. I en aquella cova s'estava fent malbé la riquesa del príncep d'Olèrdola, a l'espera que algú volgués desenterrar-la. «Doncs si tant et costa decidir-te», li va dir l'alcabot a la jove, «si tants mèrits té l'un com l'altre per satisfer la teva estima, posa'ls a prova manant-los que s'afanyin a descobrir l'oblidada entrada de la cova i que el més valent i destre entre els dos rescati el tresor i te'l dugui en penyora pel seu efecte». La dona es rumià el consell de la veïna uns quants dies, però no gaires. Ben aviat decidí de fer-li cas. Així sortiria dels dubtes que l'embarassaven. Oi més que si un dels dos aconseguia tornar amb la riquesa de la cova, amb aquella fortuna s'assegurava el futur, el d'ella i el del rescatador del tresor. I dit i fet, un bell vespre cap al tard, mentre el sol s'entretenia marcant amb or les teules de la seu, la jove reunia els dos pretendents i els exposà la seva decisió. Encoratjats per la promesa de la vella i envalentits pel desig d'aconseguir l'amor de la jove, cap dels dos pretendents no s'esperà arribar a l'alba per sortir-se'n de l'aventura, cordes i torxes, i escapar per encendre-les unes poques provisions. I tot seguit, emprengueren el camí cap a la rasa Mola d'Olèrdola, que des de Vilafranca es retalla, nítida, en el cel de migjorn. Pel mateix viarany que prengué l'un, en ser just de sota la muntanya, es trobà l'altre, i els dos, guaitant-se de reull per observar amb quins ormeigs s'havia vestit el rival, encetaren el tortuós sender que mena a les cingleres. No s'ajudaven, però tampoc no s'entorpien l'ascensió, encara que cada un imaginava l'altre perdedor. L'alba el sorprengué just davant del ciclopí mur enrunat que enrondava la vetusta ciutat íbera, i els dos, enderiats, sense dir-se ni asa ni bèstia, desenfundaren l'eina de tall amb què seguiren la malesa que ocultava la boca de l'espluga. Per un instant, van contemplar-se fit a fit. Un veloç llampec aparegué a les nines dels ulls dels joves. Més el tro de la ira no arribà a manifestar-se. I els dos, donant-se l'esquena, emprengueren la cerca, cadascú pel seu compte. Al cap de molt suar i basquejar-se esclarint els cengles de malesa amuntegats damunt les velles pedres de l'antiga ciutat, un d'ells va trobar l'entrada de la caborca. Per de sota un pany de la muralla, dissimulada entre un arc que aparentava un desaiguador, apareixia la foscor d'una camussa escletxa entre els carreus. Del forat eixia un alè gèlid i molsós, extremadament humit, que provocava inquietud. On podia donar-se que es trobava davant d'un pas tancat de feia segles. L'estretor del pas obligà el jove a geure's damunt la punxent brolla d'esbarzer, que com agulles li trebeixà la gruixuda tela del gec. Tan vella i refeta era la bardissa en aquell indret. Però obsessionat a aconseguir el favor de la vella vilafranquina, no va fer-se'n gens de cas, i encara que percebia com la sang li rajava dins la roba, insistia en la penetració. La primera bafarada que li arribà de l'antre fou nauseabunda i li provocà arcades que amb prou feines pogué contenir. Així com s'enfonsaven les entranyes de la mola, la cavitat s'engrandia, fins que pogué posar-se dret. Aleshores, ho aprofità per encendre la primera torxa. Es trobava en un estret corredor, un túnel excavat per mà humana, aprofitant una remota cavitat natural. Davant de seu, tot era foscor i protuberàncies, talls de roca i rel dels arbres que des de l'exterior s'endinsaven en la terra en cerca d'aliment. Al seu darrere, només veia l'ull de l'escletxa per on havia entrat. A mesura que s'endinsava per l'inquietant túnel, la llum tremolosa de la torxa donava vida a les excentrícies vegetals, les quals semblaven voler atrapar-lo amb els seus dits filformes. La basarda se li aferrava al cor, però l'escalfor de l'amor li donava la força necessària per prosseguir la cerca. Mentrestant, a l'exterior, el procelós oratge començava a preocupar l'altre jove, tant que tement la imminent tempesta cuità a buscar un lloc arrecerat i, per ventura, anar a petar de sosta a la mateixa arcada on, entre aguçada malesa, el seu rival havia descobert la gruta. Entre aquella brolla, el jove hi descobrí un pedaç del gec que el seu company s'havia deixat entre l'agullós esbarzer. I sense pensar-s'ho dos cops, pel mateix camí que l'altre, s'endinsà en la terra. La caverna el va rebre amb la mateixa furtor humida i resclosa que havia rebut el primer explorador. L'enveïren les mateixes sensacions de basarda i d'angoixa, però aquest, com l'altre, no dubtà en la seva dèria. Al final del camí subterrani, el primer jove va trobar-se dins una sala, vetusta i silenciosa, tallada dins la roca a cops d'aixa. Tot al llarg de les parets, en posat vigilant, reposaven estàtues de guerrers. El noi, restant suspens, dipositant la torxa dins una anella a la paret que semblava feta per aquest ofici. Però l'alè se li aturà la gola, quan en encendre la segona torxa, s'adonà del que custodiaven aquells guerrers silents. Enmig del petri saló, dins un enorme bagul que sobreixia, s'hi guardava l'immens tresor que la dona els havia exigit a canvi del seu amor. Però aquelles esfins silencioses que en rondaven la sala no semblava que fossin allí només per fer-hi bonic. Al contrari, la silent i extremada immobilitat, massa silent i massa extrema per assossegar l'esvalutat cor del jove, corprenien i intimidaven l'intrus. Cert que la seva inanició semblava confirmar-se pel rovell i la pols que el temps havia dipositat al seu damunt, i que durant aquell llarg episodi d'anys transcorreguts, els animalots de la terra havien teixit entre les peces de les armadures mil rastres i teranyines que denotaven la suposada inanició. Però una escalfor inimaginada i una enigmàtica reverberació de la sala que amplificava els petits sorolls que feia ell mateix en desplaçar-se, mantenien en suspens la lògica exultació del jove en trobar-se davant d'aquell bé de Déu insospitat. Estava el primer jove absort en les seves cavil·lacions quan pel mateix camí que havia arribat ell, penetrà al saló el segon jove. A l'instant, l'entusiasme per la descoberta esclatà en la seva gola i un eixelebrat crit de goig tragué el rival de les reflexions. Es girà i advertí la presència inesperada. El mateix llampec que poques hores abans, en contemplar-se vora la muralla d'Olèrdola, els enterbolia els ulls, assaltà els seus esguards, brillant, ara més, amb l'artificial fulgor de les torxes. El primer que havia penetrat l'antre se situà davant del cofre per barrar el pas al segon, però aquest, aparentant no fer-li cas, dissimulà un camí, voltant l'estança que el dugué a l'altre cap del saló, on altra vegada li fou barrat el pas. Així estigueren un temps imprecís, guaitant-se l'un a l'altre i rumiant quina estratagema haurien de fer servir per sortir-se'n de l'atzucac. Cansats de donar voltes, al saló i a la sortida del cas Ensems, el que havia arribat darrer descobrí que un dels guerrers sostenia, dins un dels seus guants rovellats, un plec, un pergamí plegat. S'hi apropà sense perdre la vista al rival i forcejà per agafar-lo. L'estàtua semblà resistir-se, però segur que només era l'acció del temps sobre l'acer de l'armadura. Tornà a provar, i aquesta vegada el guant deixant el plec. Llavors feu per llegir-lo, però ràpidament retirà els ulls de l'escrit, tement que la distracció li destrossés la vigilància. Però la curiositat del custodi del tresor era tanta com la seva, així que amb un senzill gest convingueren que no farien res, ni l'un ni l'altre, fins que haguessin llegit la missiva. El jove, amb molta cura per no fer malbé el pergamí, que aparentava resistir-se a revelar el contingut cruixint esfereïdorament, aconseguí obrir-lo amb tota la seva extensió. Damunt del pla de la missiva hi ressaltaven les lletres, punxegudes i fermes, d'un text elaborat amb traç precís i vigorós. Un text que, malgrat els segles transcorreguts, es deixava llegir amb suma claredat. Aquell malaurat que sostingui aquesta lletra haurà profanat la cova prohibida, on no llom hauria d'haver-se ficat, sinó aquells de la meva estirp per sang, dels quals no en resta un ull damunt la terra. El premi per a tal profanació serà el mateix que ha estat reservat als meus infortunats descendents: ocupar un lloc entre els vigilants del tresor meu. La carn esdevindrà pedra, i el seu cor granític diamant, i els seus ulls esdevindran topacis que mai refulgiran sota la llum del sol. Un eternal foscor li envairà la consciència i esdevindrà, per sempre, servent del meu embruix. I així com anava llegint la maleïda carta, certament el temerari jove esdevenia pedra davant dels ulls aterrits del seu company. Aleshores, l'altre jove, no podent suportar més l'horror, arrencà a córrer com un boig, abandonà per sempre més la cova i durant molts anys només feu que córrer amunt i avall per tota la plana, explicant als qui accedien a escoltar-lo allò que li havia ocorregut i que ningú no es creia. La vella dona va quedar-se sense cap dels pretendents i va prendre tan mala fama en culpar-la de la follia i la desaparició misteriosa dels seus dos pretendents que mai més ningú no va accedir a casar-se amb ella.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
I en la llegenda de l'Albae acabem el de mica en mica d'esta setmana. Recordeu que podeu seguir-nos al nostre Facebook de mica en mica guionet bilboiria i tornar a escoltar tots els programes del de mica en mica al web de bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!